9C amb Agnès Marquès.
Hola, hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més al 9C, 21 de setembre, últim dia de l'estiu. Demà arriba la tardor, és el que hi ha. És una estació per molts sinònim de melange i fins i tot de tristesa, per bé que és una estació preciosa, eh? Al marge d'això, sí, però atenció... En aquest sentit de tristesa, la pandèmia ha posat al centre de l'atenció, veurem si també de l'acció, la salut mental de les persones. Ara us explicarem, per exemple, que el pla que el govern ha presentat avui per aquesta legislatura, la voluntat de passar a l'acció per muscular l'atenció a la salut mental sobre el paper hi és. Ara de seguida us ho expliquem. En aquest sentit, i justament avui, us convido a escoltar la part final del Ressopor, la conversa que hem tingut aquest vespre amb el periodista de The New Yorker, Patrick Radden Keefe, a partir del seu últim llibre que publica Periscopi, que es presenta demà al CCCB. El llibre es diu L'imperi del dolor. És un treball periodístic apassionant, fascinant. Se centra en una poderosa nissaga familiar vinculada al negoci farmacèutic i que està al darrere de la crisi dels opioides als Estats Units, que és un autèntic drama de persones addictes a determinats medicaments. Però a banda d'això, el llibre fa un viatge interessant a través de l'evolució de la psiquiatria, els avenços científics i mèdics en aquesta matèria des de meitat del segle passat fins als nostres dies, concretament als Estats Units, però fa evident el que ha costat que, en general, la psiquiatria sigui una especialitat mèdica en la qual la prevenció s'hagi convertit en una prioritat. Una evolució que passa en el llibre, de tenir les persones amb malalties mentals tancades de per vida, com passava als anys 40 i 50 del segle passat, a pràctiques, per sort ja obsoletes, com la lobotomia, a l'estudi de nous medicaments pel cap, a la presa de consciència que aquests medicaments són medicaments forts amb els quals cal anar en compte, fins ara que ens plantegem, per fi, i hem de dir que gràcies a la pandèmia, que la millor de les accions en molts casos és la prevenció. Com diu una de les eminències en el terreny de la psiquiatria a casa nostra, el doctor Enric Álvarez, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau a Barcelona, les malalties mentals, al capdavall, són com les malalties de la resta d'òrgans del cos. Tot i cuidar-nos, a vegades ens posem malalts igualment, però de la mateixa manera que ens cuidem per no fer malaltir òrgans vitals, també ens hem de cuidar i ens han d'ensenyar a cuidar-nos per no tenir malalties mentals. La prevenció com una possibilitat potent contra elles.
No ho sé, amb Agnès Marquès.
Passen 3 minuts a 8:45 de la nit. No podeu anar a dormir sense saber que... Aquesta hora, un dia més, del volcà de la Palma, la lava del qual està engolint un poble ara mateix de 1.100 habitants. És el poble de Todoque, que ja estava buit des de diumenge, però en aquest matí encara hi havia veïns que intentaven recuperar les seves pertinences. La situació es manté extrema a tota la zona. Enviat especial de recull, Jordi Armenteres.
Sí, la lava engoleix tot el poble de manera molt, molt lenta, Agnès. Les autoritats calculen que ara avança un ritme d'entre 15 i 20 metres només cada hora. En tot aquest tram final d'aquesta devastació que s'ha menjat centenars de cases. No oblidem que el balanç oficials encara és de 183 habitatges, però s'ha de comptar aquest poble que encara no forma part del balanç de les autoritats. A més, a tota la zona hi ha des de primera hora de la tarda una capa permanent de cendres. El vent ha girat, fins ara bufava cap a mar, ha girat cap a dins l'illa i tota la cendra cau a sobre d'aquest radi que supera els 4 quilòmetres. El radi d'explosió on s'ordena el desallotjament és exactament de la meitat, de 2 quilòmetres, des de cadascun dels cràters que es mantenen actius. A més, el que també és molt visible és la formació del cràter gran que es va elevant amb tot el material pirotècnic en aquest baixant de cim de Cumbre Vieja.
El govern de les Canàries ha fet un primer balanç de pèrdues, tot i que queda molt lluny del que serà el balanç definitiu i real. De moment ja diuen que seran com a mínim 400 milions d'euros. És la xifra mínima per acollir-se al fons de catàstrofes de la Unió Europea. El president canari, Ángel Víctor Torres, ho deia així.
Estos son unos 400 millones de euros de daño, van a ser muchos más. Y aspiramos a que una vez esto acabe, que cuando tenemos que hacer la petición oficial, pues podamos conseguir los fondos iniciales precisos para la reconstrucción de la isla de La Palma, que serà fonamental hacerlo aunada totes les administracions.
Ah, Jordi, el problema d'aquest vespre torna a ser el mateix que el d'ahir. Turistes i curiosos que s'acosten a la zona, tot i haver-hi perill real pel foc i el fum, no?
Sí, sobretot perquè col·lapsen carreteres que són bàsiques per emergències. Hi ha cua a la carretera principal que travessa l'illa d'oest a est, retenció que no existeix mai en aquesta illa. Avui hem caçat turistes que han vingut expressament fins a La Palma des d'altres illes.
Somos de León y hemos venido, como es una cosa que no se ve todos los días, decidimos venir desde Tenerife a solo por verlo. Así que a las 7 de la mañana ferry y de vuelta ahora a las 5.
També parlàvem amb una dona que ha vingut des de l'illa de Gran Canària. Això vol dir que ha fet dos ferris amb escala a Tenerife. La parella, per cert, han pagat més de 300 euros per aquest dia. No fan res que no digués ahir la ministra Reyes Maroto, que convidava turistes, tot i que les autoritats de La Palma el que demanen és que ningú s'acosti a la zona del volcà. El cap de setmana, això sí, es multiplicaran els ferris que arriben a La Palma per l'alta demanda.
És clar, és que estem parlant d'un espectacle que és commovedor, de veure la terra com és, però que efectivament és un drama, és una tragèdia per moltíssimes persones, com hem explicat. Després, en el temps del ressupor, parlarem amb Ramon Pérez. Ell és president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, per preguntar-li diverses qüestions. D'entrada, quan pot durar això? Què passa quan aquestes llengües de lava arribin al mar? Què és el que es produeix? Els gasos que s'eleven? Quin mal o quines conseqüències poden tenir? I també sobre una altra qüestió, el fet, ara ho explicava amb el Jordi, el fet que s'acolliran al Fons de Catàstrofes de la Unió Europea, el fet que ja hi hagi tantes construccions d'habitatges en una zona que és volcànica, no? I on hi ha un volcà que no fa pas tant de temps, tantes dècades, que estava inactiu. De totes aquestes qüestions en parlarem al ressupor, que per cert, al marge de les Canàries, a Itàlia, aquí mateix, a Sicília, concretament l'Etna també ha tornat a entrar en erupció. A primera hora del matí, un dels cràters, que és el més actiu actualment, ha començat a emetre cendres i també lava. El núvol ha arribat a 9 quilòmetres d'alçària, però de moment no afecta l'espai aeri, tampoc l'aeroport internacional de Catània, que a hores d'ara continua obert. En tot cas, l'Etna sí que és, en aquest cas, un volcà molt més actiu que no pas el de Les Palmes. 8 i 37 minuts, us ho ha avançat RAC1, un dels condemnats pels atemptats de Barcelona i Cambrils ha quedat en llibertat. Es tracta de Saïd Ben Laza, condemnat a 8 anys de presó per col·laborar amb una organització terrorista. És el de tots el que té la pena més baixa. Madrid, Marc Poyato.
Saïd Benias està condemnat a 8 anys de presó perquè va deixar la seva furgoneta als atacants, vehicle amb què van traslladar material explosiu que volien fer servir per atemptar. Dels tres condemnats per l'Audiència Nacional pels atacs jihadistes del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i a Cambrils és el que té la pena més baixa. La sentència encara no és ferma perquè hi ha recursos pendents de resoldre, per tant, no ha començat a computar el temps de condemna i els condemnats estan en presó provisional. El màxim que estableix la llei per la presó preventiva és de 4 anys i Benias ja hi ha arribat. Per això l'han deixat en llibertat provisional amb la prohibició de sortir de l'estat i amb el passaport retingut. Quan la sentència sigui ferma, si es confirma, Benias haurà de tornar a ser empresonat.
Per cert, l'Audiència Nacional investiga com a acte terrorista l'atropellament que hi va haver divendres passat a Torre Pacheco, a Múrcia. Hi van morir dues persones, una de les quals el conductor, un home de nacionalitat marroquina, al qual han trobat una nota amb referències a Alà. I avui a Madrid el Congrés ha tombat la proposta del Partit Popular de canviar l'elecció al sistema d'elecció del Consell General del Poder Judicial. La iniciativa dels populars demanava que els magistrats escollin directament alguns dels jutges de la cúpula judicial. La majoria de la cambra els ha retret que faci 3 anys que bloquegen la renovació del màxim òrgan judicial. I per cert que avui el jutge ha imputat l'exministre d'Exteriors Arantxa González Laya per l'arribada, recordareu, l'arribada a Espanya del líder del Front Polisario, Brahim Gali. L'exministre podria haver comès un delicte de prevaricació. Recordem que l'entrada de Gali a l'Estat va desencadenar una crisi diplomàtica amb el Marroc que va acabar amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta, tot plegat això, el mes de maig. Ho destacàvem en portada. El govern es marca com a prioritat d'aquesta legislatura reforçar el sistema sanitari i posa especial èmfasi en la salut mental. Avui hem presentat el pla que preveu 5.000 milions en 5 anys per muscular la sanitat. L'educació de 0 a 3 anys i l'accés a l'habitatge també surten com a prioritat, Sílvia Solanes.
Per salut, el govern calcula destinar una quarta part del pressupost a l'atenció primària, aprovar un pla nacional de salut mental i incrementar la partida de salut mental en 80 milions. Pel que fa a l'educació de 0 a 3 anys, avançar cap a la gratuïtat amb subvencions a les famílies. També recull desplegar un pla de rescat social amb una inversió immediata de 700 milions d'euros per garantir la cohesió social i un pla pilot de la renda bàsica. I en el capítol d'accés a l'habitatge, augmentar el parc d'habitatge de lloguer amb un mínim de 5.000 habitatges a l'any, amb mesures com recuperar el 100% dels 3.000 habitatges que la Sareb té a Catalunya. El feminisme també és un eix bàsic d'aquest govern. Es comprometen a preparar una llei de protecció dels drets de les persones trans.
El pla de govern arriba després, com sabeu, de dues crisis dins l'executiu en les últimes setmanes. Primer va ser per l'ampliació de l'aeroport del Prat i després per la taula de diàleg amb desavinences entre els dos socis. De fet, el pla també incorpora temes més espinosos que han suposat més d'una enganxada, com ara, per exemple, els Jocs Olímpics d'hivern. En canvi, passa de puntetes per l'aeroport, Sílvia.
Sí, sense anar més lluny, el document preveu elaborar un projecte per la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineus el 2030. També parla del model de seguretat, concretament d'actualitzar-lo i d'arribar als 22.000 agents dels Mossos, 3.200 bombers funcionaris i 1.800 bombers voluntaris al final de legislatura. Un dels altres pilars que proposa el govern és un hub audiovisual referent al sud d'Europa i actualitzar la llei audiovisual catalana. Pel que fa a l'aeroport, ni una paraula de l'ampliació. Sí que es posa com a deures reclamar els traspassos del Prat, Girona, Costa Brava i Reus i millorar les comunicacions.
Tot i que el govern insisteix que el pla de govern inclou acords d'investidura amb la CUP, com per exemple la creació d'una elèctrica pública, els cupaires no el veuen gens bé. De fet, no els ha agradat gens que hi hagin inclòs els Jocs Olímpics i demanen un canvi de rumb. Així s'hi referia Xavier Pellicer.
No ens agrada l'enfocament general que està fent el govern, ni en la seva acció fins al moment, ni en el que es denota en les línies generals o en els trets mestres o en els dibuixos d'aquest pla de govern. Considerem que en el marc general aquest pla de govern denota continuisme i denota, per tant, caminar en un sentit contrari al marc que vam acordar sobre el model de país per la investidura.
El PSC i Comuns consideren que aquest acord arriba tard. Els diputats Raúl Romero, Moreno i David Cid lamenten que el govern estigui dividit i demanen concreció en les inversions.
Considerem que és un pla que arriba tard en un govern de dos partits que porten governant més de 5 anys i que durant tot aquest temps hem vist que la seva actualitat de govern s'ha vist més protagonitzada per les desavinences que no per la seva pròpia acció de govern, no?
Espero que sigui tot el pla de tot el govern i no només d'un tros del govern. No sé si la meitat del govern està a favor d'aquest pla de govern o no hi està, o en definitiva el que vol és rebentar i després haurem de veure això com es concreta.
Tot plegat es debatrà la setmana vinent al debat de política general del Parlament, que marca, de fet, l'inici del curs polític. El que es continua debatent dins el govern és l'ús del passaport Covid. Ara com ara, es descarta habilitar-lo a la restauració o als espais culturals. Això després de reconèixer que estan estudiant utilitzar el certificat de vacunació per poder reobrir l'interior de les discoteques a mitjans del mes d'octubre. On s'aplicaria, per tant, Laia Colomer?
Doncs el govern estudia fer obligatori el certificat Covid per poder entrar als locals d'oci nocturn i així poder-lo reobrir a partir del 15 d'octubre, també per evitar nous tancaments en cas que la pandèmia empitjorés molt. Ara bé, descarta aplicar-ho, per exemple, a bars i restaurants. Ho ha avançat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
No és tant perquè s'implementi o es faci ús del passaport Covid en aquests espais que ja estan oberts, sinó en aquells espais que encara no ho estan o en aquelles activitats que en dia d'avui encara pateixen dures restriccions.
A l'espera de saber com es concreta, el que sí que s'amplia a partir de la nit de demà dijous és l'horari de les terrasses dels locals d'oci nocturn. Podran obrir fins les 3 de la matinada. També s'amplia fins la 1 l'horari de tancament de la restauració.
Doncs bé, des del sector de l'oci nocturn i des de la restauració s'aposta per fer obligatori el certificat Covid per entrar a bars, restaurants i discoteques per poder tornar a obrir sense restriccions. El Gremi de Restauració de Barcelona, però, creu que hauria de ser només una mesura puntual, Montse Martí.
Sí, el director del gremi, Roger Pallarols, creu que s'hauria d'establir només en cas de repunt de casos. Ho deia el Món a RAC1.
Només té sentit establir-ho si s'aixequen les restriccions o en un moment en què augmenti la incidència, on la resposta no pot ser la que es donava fa un any i mig, que era el tancament total o parcial del sector de la restauració.
Al Monarracú també, el secretari general de FECASARM, Joaquim Boades, va més enllà i planteja implantar un sistema de reconeixement facial per evitar falsificacions de certificats de vacunació.
Porta aquesta seguretat total de que evitarà, doncs, que una persona, doncs, per exemple, es faci un test i agafi el PDF i vagi modificant la data de que s'ha fet el test i vagi entrant als locals sense fer-se el test.
El sector de les discoteques espera poder obrir ja a partir del 15 d'octubre i ja podem ballar.
De fet, aquest debat fa dies que s'està fent a les escoles, al voltant de les escoles, on des que va començar el curs, els alumnes vacunats poden continuar fent classes encara que hagin estat en una classe en contacte amb una persona positiva. En canvi, els no vacunats han de fer quarantena. Doncs bé, les associacions de federades de famílies d'alumnes de Catalunya es miren amb recel el registre que permet als centres educatius saber si un alumne està vacunat o no. Es considera que és discriminatori, que són dades sensibles que només poden passar per les mans del Departament de Salut. Ho reclama la presidenta de la FAC, Belén Tascón.
Entenem que si aquestes dades determinen i condicionen mesures de prevenció dintre dels centres educatius, doncs poden generar situacions de discriminació entre l'alumnat que està vacunat i el que no vacunat. En el moment que estem aplicant aquestes mesures, doncs estem generant conductes discriminatòries i recordem que la decisió no la pren l'alumnat, la prenen les famílies.
Bé, mentrestant, la cinquena onada de la pandèmia va quedant enrere de mica en mica. Els malalts amb Covid a les UCIs ja baixen dels 200. Avui en són 194, concretament, la xifra més baixa des de l'11 de juliol. A més, el risc de rebrot ja és moderat, amb 70 punts, un llindar al qual no s'arribava des de principis del mes de juliol, compte, de l'any passat. Una pandèmia que ha posat al descobert en els últims mesos una crisi social i econòmica amb el problema de l'habitatge com a prioritat. Doncs bé, avui hem sabut que els preus dels lloguers estan baixant a tot Catalunya. Ho fan, sobretot, a Barcelona, on llogar un pis costa avui de mitjana 904 euros. Això és un 7% menys que ara fa un any. Demà, justament, farà un any que es va aprovar la llei de contenció dels lloguers. El govern admet que la baixada dels lloguers no és, però, a causa d'aquesta llei, sinó a causa de la pandèmia, Montse.
Efectivament, doncs el govern relaciona la caiguda dels preus dels lloguers amb la pandèmia, el teletreball, l'augment de l'oferta de pisos de lloguer. Tot això ha fet baixar els preus, segons s'ha vist en les fiances dipositades a l'Incasòl. El govern creu que encara es trigarà uns mesos a veure reflectit els preus l'impacte de la posada en marxa de l'índex de referència dels preus dels lloguers, que fixa fins on poden pujar els preus en determinades zones.
En aquest sentit, l'economia espanyola recuperarà l'activitat i l'ocupació que tenia abans de la pandèmia ja a finals d'aquest 2021.
EAE Business School us ofereix la xifra econòmica del dia.
Aviam, si més no, aquesta és la previsió amb què treballa el govern espanyol, que ha revisat a l'alça el quadre macroeconòmic i que servirà de base per fer els pressupostos. Pep Tormos.
La Moncloa creu que el PIB creixerà un 6,5% aquest any i un 7% el 2022. L'OCDE també creu que l'economia espanyola va millor del que s'esperava ara fa uns mesos. L'organisme ha millorat les previsions econòmiques per aquest any i calcula que el PIB espanyol augmentarà un 6,8%. És l'economia avançada que més creixerà el 2021 i 2022.
Per cert, que la pandèmia i la restriccions de mobilitat han fet créixer el nombre de persones que obren un compte bancari per canals únicament digitals. Els bancs han facilitat els processos en línia i cada cop més gent ja no va a l'oficina ni tan sols per donar-se d'alta. En el cas del BBVA Catalunya, per exemple, 4 de cada 10 nous clients ja obren els comptes per internet.
És una tendència que s'ha intensificat els últims anys. Més enllà de donar-se d'alta, l'aplicació del banc també permet als clients tenir el control de la salut financera, és a dir, eines i consells per vigilar els ingressos i despeses del dia a dia o gestionar el deute. Ho explica Alberto Guillén, responsable de producte digital del BBVA.
Herramientas que ayuden, por una parte, en el día a día a generar hábito, como el ahorro. Un ejemplo que tiene mucho éxito, por ejemplo, son las reglas para ahorrar de forma automática y, en concreto, la de redondeo. Con cada gasto, cada transacción que hagas, lo que hace la herramienta BBVA es que automáticamente te redondea hacia arriba. Es decir, si compras un café que ha costado 70 céntimos, te lo redondea al euro y esos 30 céntimos pasan automáticamente a una cuenta de ahorro.
L'objectiu del banc és empoderar, diu el client, perquè pugui decidir amb tota la informació a la mà.
El temps és or, i el teu també és futur. Estudia l'Executive MBA DAE Business School i compagina el temps d'estudi amb la teva vida laboral perquè inverteixis en futur mentre aprofites el present. Fes el salt que necessita la teva carrera al nostre costat. Informa-te'n a eae.es. D'ara endavant, EAE Business School.
11 minuts i les 9 en punt de la nit. El govern espanyol endarrereix l'aprovació de la llei audiovisual per negociar-la amb Esquerra. És l'avantprojecte que, recordeu, no estableix cap percentatge per l'oferta i la producció audiovisual en català. Doncs bé, segons el periòdico, la Moncloa estaria fent marxa enrere, n'ha aturat l'aprovació perquè estan converses amb els republicans que s'han queixat de la falta de blindatge del català. De fet, el ministre de la Cultura, Miquel Iceta, acaba de confirmar el canvi de tarannà del govern espanyol amb aquesta llei.
Tindrem llei audiovisual i jo confio que serà satisfactòria. No només des del punt de vista del respecte de les competències de la Generalitat i del conjunt de comunitats autònomes, i també de l'article 3er de la Constitució, que assenyala com a obligació l'especial protecció a les llengües espanyoles que no són el castellà.
Des del govern confirmen que estan en converses per solucionar-ho. De fet, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, deixa clar que no pensen fer concessions.
Una llei de l'audiovisual espanyola hauria de preveure quotes pel català d'una forma clara i també la protecció i la promoció de la producció audiovisual pròpia. Des del govern de la Generalitat desplegarem tots els mecanismes per efectivament que això sigui així, perquè ens ho juguem tot amb el català en els propers anys i volem, doncs, que aquesta llei de l'audiovisual espanyola contempli les quotes i contempli la protecció de la producció audiovisual en català.
També el CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, pressiona per canviar la llei, critica que no estableixi cap quota per la producció en català i en paral·lel demana al govern que aprovi la llei de l'audiovisual catalana, específicament catalana, a partir de la directiva europea aprovada el 2018. La Fundació Pasqual Maragall confia que ben aviat es pugui diagnosticar precoçment l'Alzheimer amb una anàlisi de sang. Asseguren que aquest és el camí per poder mitigar la malaltia, avui justament, que és el Dia Mundial de l'Alzheimer, Laia.
Sí, de fet, el Barcelona Beta Brain Research Center fa temps que treballa amb el desenvolupament d'uns biomarcadors sanguinis per poder detectar les persones amb més risc de desenvolupar la malaltia. Així podrien començar un tractament de prevenció que evités que la desenvolupessin. En parla RAC1, la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall.
Estem en un moment d'esperança. A diferents llocs del món s'està investigant en diversos fàrmacs i entenem que és un moment molt esperançador i interessant per la recerca en el camp de l'Alzheimer.
Precisament avui la Fundació impulsa la campanya Un dia per oblidar, per recaptar fons per la recerca.
I ara, atenció, aquesta història és esgarrifosa. Ha mort una nena d'un any i han enviat la mare a la presó per desatenció. Un jutjat de Granollers hi veu indicis d'homicidi per imprudència. Què va passar, Benet Íñigo?
Tot arrenca dijous quan la mare s'adona que la nena té problemes per respirar i atura el vehicle en què anaven a l'àrea de descans de l'autopista AP7. El SEM hi va enviar ambulàncies i fins i tot l'helicòpter, però no van poder salvar la criatura. Els Mossos s'adonen que la nena sembla desnutrida i confirmen que en el seu any de vida no ha visitat cap metge. Passats dos dies la porten al jutjat, que decideix tancar-la a la presó per omissió del deure de socors, o en altres paraules, un homicidi per imprudència pel fet de no cuidar la nena. També investiga pel mateix delicte el pare de la criatura, però ell està en llibertat perquè no vivia amb elles ni se'n feia càrrec. En el moment de la mort i la detenció, també hi havia la germana gran de 4 anys que ha quedat en mans de la DGAI.
A Sant Boi de Llobregat la policia ha detingut un home per haver-ne matat un altre en una baralla en un pis.
Ha passat aquest migdia, el detingut de 44 anys i la víctima discutien i els Mossos han rebut l'avís que hi havia una baralla. Quan han arribat al domicili han trobat la víctima inconscient i amb ferides. Els equips d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per un delicte d'homicidi. El detingut passarà en les properes hores a mans del jutge.
I a Montblanc, el jutge ha enviat a la presó el noi detingut ahir per haver agredit presumptament dues menors. Va passar en un macrobotellón que va reunir un miler de joves. Tarragona, Esteve Giral.
El jutjat d'instrucció número 3 de Valls, a l'Alt Camp, ha ordenat aquest migdia l'ingrés a presó provisional sense fiança per dos presumptes delictes d'agressió sexual. La investigació dels Mossos va començar després que les dues víctimes, menors de 16 anys, denunciessin l'agressió. Va tenir lloc la nit del 10 de setembre, durant la festa major de Montblanc, a la Conca de Barberà, en un macrobotellot amb un miler de joves a tocar del cementiri municipal. Les dues víctimes han pogut identificar el presumpte agressor, un veí de Vila-rodona, a l'Alt Camp, de 21 anys. Això ha estat clau per enviar el jove a la presó de forma provisional 10 dies després d'iniciar-se la investigació policial.
Vuit i 6:54, les obres de la Sagrada Família arriben ja a la fase final. D'aquí a 3 mesos, al desembre, s'acabarà la Torre de la Verge Maria. Les properes setmanes també es començaran a construir les 6 torres centrals i es posaran les bases del que serà la Torre de Jesucrist, que és el que coronarà Pep la Basílica.
Serà el pilar final de les obres de la Basílica, que farà 172 metres i mig d'alçària. El calendari, això sí, s'ha anat endarrerint. La idea d'acabar les obres el 2026 ha quedat en paper mullat per la pandèmia. La principal font d'ingressos de la Sagrada Família són els turistes i el seu director, Xavier Martínez, reconeix que no recuperaran la normalitat fins al 2024.
Les nostres previsions per finalitzar l'any 2021, 810.000 persones, un 17,2% de les mateixes que ens van visitar en el 2019. Per a l'any 2022, i som optimistes, ja ens podríem situar amb ràtios del 35-40%.
La Sagrada Família, recordem, es va començar a construir el 1882, ara fa 139 anys.
En marxa aquesta hora els Premis Literaris de Girona, a part del, del Bertrana, que ha recaigut a la ja anunciada Tània Juste per la novel·la Amor a l'art. El Premi Cerverí de Lletra de Cançó s'ha atorgat aquest any a Maria Arnal per la cançó Meteorit ferit. El cel sol. Un dels temes que formen part del seu últim treball, que es diu Clamor. Ara bé, el Premi Gros, com comentàvem, ha estat per Tània Juste, en cap a Girona, Bàrbara Julva.
Amb una dotació de 30.000 euros, la novel·la guanyadora dels Bertrana vol posar en valor la veu pròpia de les dones artistes en el món de l'art, tal com explica la mateixa escriptora i historiadora de l'art, Tània Juste.
Tracta de reivindicar la dona artista en el món de l'art. No només com a objecte, que hi estem molt habituats, en el món de l'art, sinó com a subjecte. Més enllà de la musa, més enllà d'aquella parella del pintor conegut, va existir, existeix i existirà, per sort, la dona creadora.
Altres guardonats són Canal Malai, un projecte per potenciar el català entre els joves a les xarxes socials que ha rebut el Premi Lletra. S'ha anunciat un nou premi, el setè, que portarà el nom d'Aurora Bertrana. En uns dies se'n coneixeran tots els detalls.
I a Tarragona aquesta tarda s'ha donat el tret de sortir de les festes de Santa Tecla amb el pregó del baríton internacional Àngel Odenham.
La festa major té encara moltes restriccions per la pandèmia, però va recuperant part del programa festiu, com la tornada dels castells. Una Santa Tecla, per cert, amb tots els bars de la plaça de la Font, que encara continuen tancats com a senyal de protesta perquè l'Ajuntament no els deixa muntar la barra durant les festes.
I la Vanguardia ha reunit aquesta tarda el ministre Miquel Iceta, la consellera de Cultura Natàlia Garriga i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a la celebració dels 1.000 números del suplement Cultures. Tots ells han reivindicat la importància de la cultura en moments convulsos, com ara el moment de la pandèmia. Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, Giró.
Iceta, Garriga i Colau han celebrat que Barcelona sigui el bressol d'una de les capçaleres culturals més importants del país.
Teniu un nivell d'excel·lència, de qualitat, de respecte a la diversitat. Ens obriu finestres i portes a altres mons.
És un orgull i és un honor que Barcelona compti amb una capçalera de referència com és el Cultures.
Sou una guia necessària per la societat, una part molt important dins del sistema cultural de referència.
Tribuna de luxe encapçalada pel director de La Vanguardia, Jordi Juan, ha celebrat que el suplement cultural permeti equiparar La Vanguardia als diaris més prestigiosos del món.
Totes les capçaleres de diaris del món, les més importants, des del Washington Post, el Le Monde, el Figaro, volen tenir un gran suplement de cultura perquè és el que dona prestigi.
I ha anunciat que redissenyarà la versió en paper del suplement.
2:09, anem ja amb els esports. La continuïtat de Koeman a la banqueta del Barça no està garantida després de l'empat d'ahir contra el Granada. Quim Salvador, bona nit.
Bona nit. El partit d'ahir ha fet perdre crèdit al tècnic holandès, tant pel joc com pel resultat, i la directiva ja tempteja el mercat a la recerca d'una alternativa pel que pugui passar als pròxims partits. El president Joan Laporta ha difós aquesta tarda un missatge enigmàtic a les xarxes socials.
A Cádiz podeu estar segurs que l'equip intentarà guanyar. No sé el que passarà, però passi el que passi a Cádiz, el proper partit contra el Llevant d'aquesta setmana continueu animant l'equip com ho esteu fent i estigueu tranquils, sabem el que s'ha de fer i ho arreglarem.
Ronald Koeman dirigirà el Barça dijous a Cádiz, partit que no podrà jugar Valde, que té lumbàlgia, del que passi a Andalusia. En dependrà en gran mesura la presència del tècnic holandès o no a la banqueta del Camp Nou diumenge contra el Llevant.
I avui comença la sisena jornada de la Lliga de Primera Divisió.
Tenim en joc des de 8:15, Getafe 1, Atlètic de Madrid 0. El gol l'ha fet Mitrovic amb una bona rematada de cap a llinda del descans quan som al minut 73. A les 10 començaran dos partits, Atlètic de Bilbao, Rayo Vallecano i Llevant Celta. Demà jugaran l'Espanyol a 8:15 a Cornellà al Prat contra l'Alavés i també el Real Madrid a les 10 al Bernabéu contra el Mallorca.
I la FIFA ha sancionat Hongria per racisme.
La selecció hongaresa haurà de jugar a porta tancada el seu pròxim partit de la fase de classificació pel Mundial del 2022, partit a casa, com a càstig pel comportament racista de part de la seva afició al partit del 2 de setembre contra Anglaterra. A més, la Federació Hongaresa haurà de pagar una multa de 183.000 euros com a sanció. A poc a poc van canviant algunes coses al món del futbol.
Què fareu avui, el tu diràs?
Analitzarem la situació de Ronald Koeman a la banqueta blaugrana i els perfils dels possibles substituts. Tertúlia amb Joan Maria Pou, Santi Jiménez i Edu Polo i l'antitertúlia d'en Sergio Heredia. Avui amb un campió paralímpic a Tòquio, Gerard Descàrrega.
Per fer el ressupor, de seguida obrim tertúlia amb el periodista i professor Joan Juli Bert, la redactora en cap a La Vanguardia, Susana Cuadrado, Montse Guillén, catedràtica d'Economia, i l'advocada Maria Vila. Traurem el cap a La Palma en directe per saber l'última hora del volcà i en parlarem amb el president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Ramon Pérez. Més tard, entrevista a Patrick Radenkifi, una conversa amb un referent del periodisme d'investigació, autor de L'imperi del dolor. I rematarem el 9C d'avui amb el No s'ha parlat prou amb la Llucia Ramis i el Carles Fite.
$400 millones de euros de daño, pues podamos conseguir los fondos precisos para, desde la Unión Europea también, colaborar junto al Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo del Ayuntamiento y Sociedad Civil para la reconstrucción de la isla de La Palma.
No és tant perquè s'implementi o es faci ús del passaport Covid en aquests espais que ja estan oberts, sinó en aquells espais que encara no ho estan o en aquelles activitats que pateixen dures restriccions.
Porta aquesta seguretat total de que evitarà, doncs, que una persona, doncs, per exemple, es faci un test, agafi el PDF i vagi modificant la data de que s'ha fet el test i vagi entrant als locals sense fer-se el test.
Tindrem llei audiovisual i jo confio que serà satisfactòria, no només des del punt de vista del respecte a les competències de la Generalitat, també de l'article 3 de la Constitució, que assenyala com a obligació l'especial protecció a les llengües espanyoles que no són el castellà.
RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Passen 2 minutets de les 9 en punt de la nit, és l'hora del ressupor d'aquest últim dia d'estiu. Senyores i senyors, demà arriba la tardor. Joan Julivert, com estem?
Bé, per fi.
Per fi?
Sí.
Ai. Jo és que sóc de l'altra, sóc de la primavera. Què tal, Maria Vila?
Molt bé, jo també dic per fi.
No, mare, fora, els pingüinos, sí. Aquests són dos pingüins. Montse Guillet, com estàs?
Hola, bona nit. No, per mi que es quedi l'estiu encara.
Oi que sí, tu ets de les meves. I la Susana Cuadrado, què tal?
Bona nit, doncs jo prefereixo aquesta temperatura tan ideal que tenim ara. Ni molt de calor ni molt de fred.
La tardor.
La tardor, sí, sí, la tardor, sí. La primavera, bueno. Aquestes estacions que cada vegada es van diluint una mica més, no? Cada vegada perden els tants matisos com tenien. Ens diuen que és a causa del canvi climàtic. Bé, en tot cas, això, 21 de setembre, últim dia d'estiu. Escolteu, hem d'anar a treure el cap a La Palma perquè allà hi teniu, com sabeu, el nostre enviat especial, en Jordi Armenteres, amb una nit que no sé si es van complint els pronòstics. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Que la cosa es vagi calmant, o si torna a ser una nit d'aquelles d'alerta màxima.
Mira, no s'hi sap absolutament res. Evidentment, el volcà és imprevisible. Des del Departament d'Emergències són els primers que estan dient que avui ja no volen fer previsions, perquè si us en recordeu, ahir ens deien que la lava arribaria al mar a les 8 del vespre. Llavors ens van dir a les 12 de la nit, llavors ens van dir a les 8 del matí d'aquí, llavors ens van dir migdia i van dir no ho sabem. De fet, en aquests moments la lava està engolint aquest poble, ho explicàvem a 2:15, aquest poble que es diu Todoque. un poble on hi viuen 1.100 habitants. Mira, sorpresa, perquè fa 23 minuts, el servei d'emergències ha emès aquesta piulada a través de totes les xarxes socials, demanar a la gent del poble que viu a la banda de sota del poble, on la lava encara no hi ha arribat, que tenen un últim intent per anar a buscar coses.
El Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma se ha gestionado que los vecinos que puedan en estos momentos acudir al barrio de Todoque o a la costa de Tazacorte antes de que se vea bloqueada por la lava, puedan venir a recoger sus pertenencias más importantes. Por favor, aprovechen la oportunidad, este servicio va a durar hasta que quede colapsada la carretera y espero que podamos ayudarles en todas vuestras demandas.
O sigui, mireu-vos la improvisació de tot plegat, un poble que es desallotja el diumenge, que avui sí que sabem que hi ha hagut alguns veïns que hi han tornat a entrar, però és que ara, a les 19:40 hora canària, 20:40, fa 24 minuts per tots, vaja, s'ha emès aquest missatge, volem dir, si algú vol, té una última oportunitat per entrar-hi, perquè més donem per fet que tot quedarà totalment destruït, perquè la lava ha fet aquest gir a la tarda per una vessant d'un altre turó i està baixant al mar com pot. De fet, queda un quilòmetre del mar, vull dir, encara falta perquè arribi a l'oceà la lava.
Que ara de seguida li preguntarem a una persona que en sap què vol dir, no?, aquest alentiment de l'avenç de la lava, però en tot cas, esclar, quina sensació d'impotència, no, Jordi? No sé si la gent que està aquí amb la que vas parlant, quina sensació d'impotència de veure com aquestes llengües de foc i brases avancen lentament i no s'hi pot fer absolutament res, no?
És que a més hi ha un problema, i això hi coincideix una mica tothom, que és un espectacle de l'aventura que Clar. És impressionant, que és espectacular, però que comporta una devastació inaudita, i ja no és que t'ho treguin tot, és que no podràs recuperar absolutament res, que no podràs construir absolutament res allà a sobre, que ja no és que perdis el terreny, és que perds el terreny, probablement la feina, que perds el teu lloc on vivies, te n'hauràs d'anar a viure a un altre lloc i perds tota la vida. Estem parlant més de gent gran, amb cases construïdes, no noves, sinó de fa uns quants anys, és una zona que s'ha edificat aquests últims 50-60 anys, també hi ha una zona on hi ha sobretot turistes alemanys que tenen la seva segona residència aquí, i clar, la gent et diu desesperada, volem ajuda, necessitarem ajuda, això qui ho pagarà? Perquè això algú ens ho ha de pagar d'alguna manera. I aquí estem amb el govern de Canàries mirant sobretot cap a Brussel·les d'entrada. Avui s'ha donat una xifra, s'ha inventat una xifra bàsicament, perquè no hi ha hagut cap pèrit que hagi passat per enlloc, per començar a tramitar ajudes a la Unió Europea. La Unió Europea el que té és aquest fons de catàstrofes que diu, si tu has perdut l'1% del PIB de la teva regió, doncs poden venir ajudes a fons perdut. Llavors, clar, l'1% del PIB són 400 milions, l'1% del PIB canari són 400 milions d'euros. Llavors, per això sentíem abans el president de Canàries dient 400 milions mínimo, o sigui, necessitem diners ja, perquè qui s'ha de recuperar, ja s'ha dit que prioritàriament qui hagi perdut la casa es buscarà alguna manera per tenir una casa on poder viure, ni que sigui de manera provisional, i a més des de Madrid, des del govern espanyol, el que s'ha activat és el contacte amb el Consorci de Compensació d'Assegurances, bàsicament per intentar forçar els bancs a cedir pisos que en aquests moments estan buits, per veure si poden d'alguna manera trobar una solució ràpida de cara als propers dies. No oblidem una altra cosa.
Digues.
Que l'erupció de fa 50 anys...
Sí.
Del volcà de Teneguía, allò era diferent perquè era un volcà molt a prop de la costa i per tant no devastava cases. Aquest sí. Allò va durar 23-24 dies.
Yeah.
Vull dir, estem en un volcà que té en aquests moments 56-57 hores de vida, que fumarà i que traurà piroclasts i magma i lava durant segurament unes quantes setmanes, i que tota aquesta lava ha de baixar al mar. I, evidentment, aquest riu cada vegada serà més ample, més ample, més ample.
Ja, yeah. Clar, Milka, el que em porta a pensar tot el que ens explica Jordi i el que estem veient per les imatges és que, és clar, hi ha una reflexió aquí al darrere, no? Dir, val, a La Palma no hi havia hagut activitat volcànica en els últims 50 o 60 anys, però com de ràpid oblidem com a espècie humana que l'anècdota segurament som nosaltres, no? El volcà... I això, aquesta valoració ens la permet fer la llunyania, en el sentit que això està passant a molts quilòmetres d'aquí. Si estigués passant a nosaltres, estaríem abocats, òbviament, en la desgràcia, però la reflexió hauria de ser la mateixa. L'anècdota som els éssers humans, que passem per aquí 80, 90, 100 anys, com en el millor dels casos, però que el planeta és com és, i que té vida, i el volcà ja hi era, no? I aleshores anar a pensar, clar, construir cases, però no només cases, sinó tot un sistema de vida, tota una economia basada en la terra, perquè hi ha molts plataners, no? Per tant, l'economia vinculada a una terra que queda absolutament cremada quan hi ha un risc, però que és molt antic, de que hi hagi un volcà que entri en erupció, em fa pensar que això, que ens pensem que som molt importants, però som l'anècdota del planeta.
Hi ha un element que és que nosaltres, òbviament, no sabem com s'ha construït. Ara, en aquests moments, et mires el volcà de Cumbre Vieja. A més, hi ha diferents punts que s'han acabat convertint en atractius turístics on hi ha moltíssima gent, perquè es veu d'una manera espectacular aquest volcà. I clar, tu dius, però si això és un volcà. I et diuen que el referent més proper a aquest volcà a prop és el de Santa Margarida de la Garrotxa.
Sí.
Llavors dius, sí, però el volcà de Santa Margarida de la Garrotxa, que està apagat o en su morto, no sé com li hauríem de dir, allà no hi ha reconstruït. I aquí està tot edificat, dues cases
blanques. Sí que hi ha construït, sí que hi ha una ermita dins del cràter.
Sí, de fet.
Clar, l'ermita de tota la vida, on hi han pujat tots,
no?
Evidentment.
Ja està.
Però suposadament a l'epicentre, no? Però no hi ha cases. Llavors, segurament és demagògic el que estic dient en aquests moments, eh? Però aquí ho veus i dius, però si tot està ple de volcans, és com a mínim estrany que hi hagi tantes construccions, tenint en compte que fa 50 anys hi va haver l'erupció, que és només uns quilòmetres al sud del que ha patat aquesta setmana.
Joan,
sí, no, jo només volia fer un apunt en relació al que ens està passant i vinculant-ho a la Covid. Crec que hem viscut durant moltes dècades, i això segurament és a partir del pensament il·lustrat, la omnipotència del coneixement i de l'ésser humà en el control de la natura. I hi ha hagut dos esdeveniments molt consecutius, la Covid i aquest sisme i després volcà a la illa de la Palma, que ens ha posat de manifest que aquesta omnipotència de l'ésser humà a partir del coneixement i de la tecnologia sobre la natura no és ben bé així. També el canvi climàtic ens ho està demostrant. Però és que a més hi ha molts elements que ens fan pensar que efectivament veníem d'un paradigma absolutament erroni. I és que aquests dies ens estem adonant, com ens vam adonar amb la Covid, que no només no podíem controlar l'efecte neutral, sinó que tampoc no el podíem explicar. Amb la Covid ens hem portat sorpreses fins a la cinquena onada, i espera't. I aquí ens estem portant les sorpreses del ritme de la lava. I preguntem als vulcanòlegs, com és que no sabem quan arribarà al mar? I per tant, el que ens estem adonant tots plegats és que potser no tenim ni tant control, ni tant coneixement sobre el nostre entorn, l'entorn en el que vivim.
Suposo que n'hi ha, els que en saben, que se sorprenen que ens sorprenguem encara, no? Ramon Pérez, bona nit.
Hola, què tal?
President del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Per on començar? D'entrada, com ho estàs veient? O sigui, què podem esperar? Podem esperar alguna cosa o és del tot imprevisible, això?
A veure, com ho estic veient? Ho estic veient una mica com tots, amb una certa dualitat, que és que, per una part, veus que és un espectacle, perquè realment un volcà és un espectacle, i més quan és de nit, és un espectacle, i per què no dir-ho, amb ganes fins i tot de ser-hi, però, per altra part, doncs, amb gran tristesa, no? Perquè el drama humà que hi ha al darrere, doncs, és gran, i ara, actualment, en aquest moment, sí que és inevitable, no? Perquè ara el que s'ha fet i ara no pots apartar les cases ni pots deixar ni pots no construir allà on ja hi has construït i ja hi tens la casa, no? Com evolucionarà? Doncs el que deia el company, al final tant se val si la lava arriba al mar avui al migdia com està previst o hi arriba demà o demà passat, no? I arribarà quan hi arribarà, tant se val la velocitat, perquè quan tot el que vagi trobant pel camí s'ho anirà menjant igualment.
Disculpa aquest tall. No indica res que s'hagi alentit la velocitat amb la que avança?
Pot ser per molts motius. Un motiu simplement pot ser que cada vegada la colada agafi més amplada, agafi una forma de ventall de tal com va sortint des del seu foco, i per tant cada vegada, com que l'alimentació, per dir-ho d'una manera, de lava és la mateixa, doncs cada vegada el front podria ser que anés més lent, o si es van separant diferents fronts. pot ser que també sigui un tema del pendent, o podria ser que et sortís menys material. També podria ser, si surt menys material, també acabarà alentint-se, no? Però, vaja, el fet és el mateix, que allà on passarà, doncs realment ho arrasarà tot, sí.
I què passa quan aquestes llengües de foc, de brases, de gasos arriben a l'aigua? Què és el que passarà?
Bé, el que passarà és, com tantíssimes vegades ha passat, doncs clar, hi ha un contrast molt gran, que serà aquesta lava totalment encesa, totalment fosa, arribarà a l'aigua, i el contrast és gran, i hi haurà un refredament molt ràpid i un escalfament tan gran de l'aigua, molt, molt puntual, evidentment, en aquell lloc, que es generaran molts vapors, molt vapor. Aquest vapor, la gran majoria serà vapor d'aigua, evidentment, i el que passa és que també hi haurà, degut al refredament d'aquesta massa, d'aquest magma, que té molts gasos a dintre en els seus poros, doncs s'alliberaran i serà una barreja de vapor amb certs gasos i també alguns compostos de l'aigua marina, que no és aigua destil·lada, està clar. Ara bé, els principals que són? Els principals són derivats del sofre, que són els que poden preocupar més, i de manera que en contacte amb l'aigua es pot formar fins i tot, bueno, es forma àcid sulfúric. Ara bé,
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do, però... Clar. Sí, però hem de pensar que estem en un ambient totalment obert, ja. I la dilució és molt ràpida en la vertical. Clar, si algú s'estés allà a molts pocs metres, doncs, respirant, doncs s'irritaria i evidentment, bueno, el normal és que acabés marxant bastant ràpid, no? Però això no passarà perquè
protecció civil... És una situació prevista.
Correcte, està tot controlat, sí. Mm-hmm.
Veia que notava moltes, sí, coses aquí en sí. Ramon Pérez, quan dèiem, no, parlàvem de fèiem aquesta reflexió de dir, és una zona de volcànica que està construïda i que tan sols fa 50 o 60 anys que no hi ha activitat volcànica, per tant, vull dir, tampoc no cal tenir molta memòria, sí, per tenir-ho present.
Perquè la darrera va ser la del 1971, però l'anterior havia estat la de San Juan el 1941. Per tant, amb 80 anys, aquesta és la tercera, en el fons, que hi ha. I, sí, prenia notes perquè quan es parlava, doncs, dels ajuts i demanar els ajuts, que és evident que aquesta gent se'ls ha d'ajudar, només faltaria, però l'important fora pensar que els volem ajudar per què? Per a què? Per a refer el que s'ha destruït? Això fora un error, en el fons, perquè tornaríem a cometre el mateix error. Potser és el moment també de que no només a ells, sinó nosaltres també aquí, perquè també tenim problemes, deixem en alguns casos de lluitar contra aquests fenòmens i treballem i invertim-hi per adaptar-nos-hi. Perquè el que hem de fer és adaptar-nos-hi, perquè al final tornarà. Serà d'aquí 40, serà d'aquí 50, serà d'aquí 70, però tornarà. I potser no serà en aquest costat, potser serà en un altre. Però al final el que hem de fer és adaptar-nos i ajudar, però ajudar no per refer exactament el que ja s'havia fet molt bé, sinó per fer-ho diferent, o fins i tot per no fer-ho.
És clar, perquè la Terra com queda després d'una erupció volcànica? Perquè hem sentit i hem llegit molt aquests dies que la Terra, justament en aquesta zona de la Palma, és molt fèrtil, hi ha molts plataners i que té unes propietats, aquest sol molt característic, no? Però jo imagino que un cop passat totes aquestes llengües de lava, això queda com terra erma, no?
Correcte, a curt termini és així. De fet, si es viatja amb illes volcàniques, ja ho veus, vas veient, les veus, les escolades antigues o més recents, i a curt termini, doncs és roca, que patirà uns processos de meteorització. És una zona on la meteorització és ràpida, perquè està en una latitud ja més propera a l'Equador, per tant, són zones de que la meteorització és més ràpida i els sols es formen més ràpids, però fins que no arribi a aquest moment, doncs, bueno, això serà el que proper al que veiem, començarà a sortir vegetació, però està clar, no serà el que era durant molts anys.
Una zona de volcans hauria d'estar deserta, sense edificacions?
Jo no porto ara, no m'ho he preparat pel que diré ara, per tant no puc donar números, però estaria bé veure, per exemple, l'evolució de la població que hi ha hagut a la illa en els darrers, doncs, 150 anys, això es pot mirar, i fins i tot no només de la població censada, sinó de la població turística. I estic convençut que en 100 anys, o fins i tot menys, hi ha un creixement exponencial dels assentaments i de la superfície ocupada. Segur, segur. Lo normal fora que aquest tipus d'illes doncs tinguessin població, no tenen per què ser desèrtiques, però ni molt menys tota la població que hi ha, ni complexos turístics que hi pugui haver. Això fora el desitjable. Mm-hmm. Ara, no cal tampoc que siguin unes illes sense ningú.
Desertes,
ja. No cal.
Aviam, a la taula, Montse Guillem.
Mira, jo crec que hi ha una cosa important que has dit, que són les ajudes, que crec que s'ha de tranquil·litzar perquè arribaran. I vista la magnitud, doncs segur que aquest topall que tenen dels 400 milions hi arriben segur, perquè quan es veuen les imatges no cal tenir gaires pèrits. Però el més important jo crec que és que arribin de pressa, perquè les persones que hi vivien, no, els turistes potser no fan tanta por, però els que hi viuen, que hi ha nens a les escoles, a mi m'ha impactat molt veure aquells nens que han perdut la seva escola.
Sí.
I això, el que jo crec que tenim a sobre la taula són dues coses que en altres països no hi són. Tenim els ajuts europeus i el consorci, que és una cosa molt espanyola, però que en les zones catastròfiques garanteix, clar, en altres casos, la reposició. Per tant, jo penso que aquí és donar aquest missatge de tranquil·litat, perquè arribaran les ajudes i arribaran de pressa, i la filosofia que tu feies de canviar. Però després hi ha una altra cosa que a mi, d'aquest fenomen que estem vivint des de diumenge passat, m'impacta molt, i és que ens ho acabem creient que gestionem molt bé les catàstrofes. Per mi, aquesta catàstrofe té una característica molt diferent d'unes altres, perquè en el moment que es produeix l'erupció, després la lava va a poc a poc i dona temps d'evacuar, dona temps d'avisar, dona temps de fins i tot, com dèiem abans, no?, de tornar a recollir algunes últimes coses. No totes les catàstrofes són així, no són de tan llarga durada. Hi ha terratrèmols que són devastadors en 2 minuts o fins i tot en menys. I a mi em fa una mica de por que acabem creient-nos que som els grans gestors de catàstrofes, perquè ara n'hi haurà que trauran pit en els propers dies, no?, dient no hi ha hagut pèrdua de vies humanes, que perfecte, és una gran notícia, però que no ho acabem generalitzant, perquè el risc en aquests casos és no poder anticipar perquè no hi ha temps material.
En molts casos no és així. El que ha passat aquí no és casualitat, no és només ni de bon tros perquè la lava hagi anat lenta. La lava ha anat lenta, però recordem que fa molts dies que se sap que està a punt d'esclatar, per entendre'ns. Això no és casualitat, això no se sap. Fa 200 anys s'hauria dit de que és imprevisible quan un volcà té una erupció, i no és cert, perquè bé s'ha sabut. Perquè a partir de les erupcions del Hierro s'ha invertit molts diners en coneixement i en tecnologia i en ciència a les illes. Per exemple, se sabia que estava a punt d'esclatar. De fet, un o dos dies abans ja hi havia informes que diuen que hi havia un 99% de possibilitats de que ja erupcionés en els propers dies. Això és casualitat? No. Hi ha els terratrèmols s'enregistren amb sismògrafs, però segons la xarxa de sismògrafs que tens, doncs pots, com en aquest cas, dir amb molta precisió quina profunditat és el terratrèmol, anant sabent com anant pujant. Per altra banda, teníem un control topogràfic molt precís del terreny, que ja es veien deformacions, i també hi havia, per exemple, sensors d'heli, que són l'heli, un gas.
Però això és tota la tècnica.
Correcte.
Que hi ha. L'altra cosa és les evacuacions que es fan, no? Com s'organitza a la gent. Ara el Jordi Armentera ens deia, no, és que encara ara, després que s'ha vist arribar la lava, que sabem ja des de diumenge que això pràcticament segur que passarà, encara ara se'ls ha dit, vinga, un últim intent per anar a recollir coses.
Correcte, però això és perquè està controlat. Evidentment, que la lava sigui lenta és molt millor que no pas que fos de tipus hawaià, que et pot anar molt ràpida. Això, evidentment, és millor. Ara bé, aquí hi ha una planificació i hi ha uns sistemes d'evacuació que ja estan estudiats, i no és casualitat de que estiguin amb bé. De fet, quan són casos més ràpids, aquí en tenim, amb temes d'inundabilitat, ho podríem tenir realment molt millor, podríem tenir més previsió. Si tenim més xarxes de control, més estacions de control de nivells d'aigua quan plou, bé, si ho tenim tot molt més controlat, gestionarem millor el risc. I el risc per anar bé s'ha de gestionar abans de que tinguis el fenomen, no quan ja el tens. Okay.
Maria.
No, a mi em surt, ara recollint una mica el guant, he mirat la població de La Palma en els últims 100 anys, registrada a l'INE i, per tant, fora de la qüestió turística, que encara s'ha augmentat més en els últims anys, el 1900 hi vivien 46.000 persones i el 2011, per tant, menys de, una miqueta més de 100 anys, 87.000 i pico.
S'ha doblat.
O sigui, hi ha hagut, s'ha doblat la població de l'illa, una illa que, a més, jo des de la ignorància absoluta, ja, tu la mires al mapa i ja veus que allò, en realitat, abans que una illa era un volcà, diguéssim. Mm-hmm. O sigui, allò és un volcà o diferents volcans que han creat una illa i no contents amb això, diguéssim, l'espècie humana ha anat a viure i s'hi ha instal·lat, i no només s'hi ha instal·lat, sinó que ha doblat la seva població en els últims 100 anys. Per això jo crec que és molt de la gestió pròpiament de l'evacuació, que tampoc em sembla tan estrany, tot i que té aquest punt una mica com cutre, no? Ara ho sentíem de, no, ara vinga, últim intent, esto es un servicio, com si fos un servei que ofereix algú, el servicio de ir a recoger d'allò. Però sí que és veritat que és una cosa que no pots preveure. És que jo he vist aquests dies que alguns periodistes explicaven això i se'ls escapava dir que els serveis d'emergència havien de fer coses per controlar el volcà. Dius, a veure, el volcà no el controlaràs, pot gestionar més o menys això, però estem com tan acostumats a pensar en les catàstrofes com coses que sí que les podem, no?, que més o menys les podem, un incendi, doncs sí que pots dedicar-hi més esforços per intentar apagar-lo i dependrà dels efectius que tinguis i de més, però un volcà és absolutament incontrolable. Llavors, crec que, i jo almenys és la reflexió que he fet aquests dies, que és una cosa que no pots controlar, que el la gent o la població de La Palma, que ja els planyo, tampoc no vull frivolitzar amb això, però han anat a viure allà perquè hi han nascut, segurament no han volgut anar-hi a viure, diguem-ne, positivament, tot i que molts segurament sí. I no sé si això, que és el que m'agradaria veure, fa un replantejament, com deia el professor, de quina manera, ja no només La Palma, és que les Canàries, o sigui, tota una comunitat autònoma espanyola és així. I no sé, no sé si això generarà reflexions més a llarg termini, més enllà d'anar a demanar, que sembla que fins i tot el president de Canàries demanava que la despesa arribés fins a un punt per poder aconseguir, no? Necessitem aquestes pèrdues, hem d'acreditar aquestes pèrdues perquè si no no hi tenim ajuda.
Aviam, el volcà de Les Palmes són els nostres aiguats?
Sí, va. És una bona manera de dir-ho, sí, també. Va.
Que vull dir que estem parlant molt de Les Palmes, però que vull dir que aquí ens hem d'aplicar algunes coses.
Sí. Nosaltres n'hem de prendre lliçons també del que ha passat ara. I és que tenim una sobreocupació, i fer reflexions, tenim una sobreocupació del nostre litoral. També nosaltres també l'hem sobreocupat i ara tenim els problemes de que cada vegada les grans tempestes són, les grans llevantades són cada vegada més passen en un període de recurrència més curt, en un període de retorn més curt, i amb més agressivitat, canvi climàtic. Per tant, també ens hem de replantejar, perquè també estem tenint problemes i tenim una certa tendència a actuar a curt termini i, com deia abans, més a invertir, a treballar per fer defensa que no pas per adaptar-nos. I el que hem de fer és adaptar-nos, perquè hi ha una part de la lluita que està totalment perduda.
I sembla cada cop més evident, digues, Joan.
Sí, no, jo volia fer una pregunta més enllà dels aiguats. Catalunya també és terra volcànica. Des del punt de vista de l'expertesa, es pot parlar d'un volcà que està apagat per sempre, una. I dos, pot haver un volcà que surti sorpresivament allà on ara no és terra volcànica, pel moviment de plaques, etcètera, etcètera?
A veure, és primer a dir, pensem...
Catalunya podria tenir risc?
Sí. Primer pensem que ara la pregunta està feta amb una escala temporal humana. Tu m'has fet amb una escala temporal humana.
Sí.
I l'escala temporal que treballem és geològica. Que això realment ho hem de mirar tot totalment diferent. La zona volcànica que tenim a Catalunya, centrada principalment, no exclusivament, a la zona de la Garrotxa, doncs parlem d'una zona volcànica que té uns 12 milions d'anys. La darrera erupció és més o menys de l'ordre de fa uns 9.000 anys, posem. I es té controlat de que té un període de retorn de l'ordre d'uns 12.000 anys, més o menys. Actualment no hi ha cap mena d'evidència que faci pensar que s'estigui tensant cap tipus d'erupció ni res semblant. Ara, no és una zona que estigui esgotada, per dir-ho d'una manera. Per què? Doncs perquè el sistema hi és, les falles hi són, i podria, podria perfectament en qualsevol moment doncs tornar-se a reactivar. Clar, pensem que la darrera vegada que va passar, tant se val si era fa 10.000 com fa 11.000 com fa 9.000, a escala geològica a l'entorn era totalment diferent. No sé el que hi havia, però no hi havia aquella l'ermita que has comentat abans, no hi era segur. Vaja, no hi era segur. Per tant, tornem amb el mateix, un període de retorn que són molt grans. Per tant, podem estar més que tranquils. Per altra banda, el canvi també del fet de l'escala humana a l'escala geològica, un volcanisme nou, clar que hi pot tornar a ser, però això no és de la nit al dia. A escala humana no ens apareixerà ara una zona volcànica nova a Catalunya. No la veurem. És tot uns processos que són molt lents. Igualment a la zona, per exemple, de les Canàries, que tenen uns períodes de retorn de l'ordre de 50 anys, doncs ara no passaran de cop a un període de retorn de 10.000 anys. Mm. Tampoc passarà, no? Per tant, en aquest sentit, tenim altres problemes naturals, però d'una manera... A solucionar o a pensar-hi abans que el volcànic a Catalunya.
Són les 9:29, hem de deixar aquí. Gràcies, professor, en Ramon Pérez, el president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, que ens ha ajudat a acompanyar una mica aquest espectacle de la natura que és preciós, és commovedor, de fet, veure, i especialment de nit, veure que la Terra és viva. Ara bé, efectivament, doncs ens fixem, és el que ens toca també en el drama que estan vivint tantes persones. Gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres.
Ara, de seguida, farem una pausa. Us vull explicar... Mira, sentiu aquesta música? No sé si us sona.
Sí, tant.
Home, aquí... Sabia que el Julivert la trobaria. Puja, puja, Jordi. Això són els Rolling Stone, una cançó del 1966, ara ho explicarem, que parla, es diu Mother's Little Helper, i que parodia, d'alguna manera, les campanyes publicitàries que hi havia als anys 60 als Estats Units sobre alguns medicaments que en aquella època començaven a fer furor.